Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
El president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Francisco García, se sent enganyat per la directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la polèmica dels pisos amb problemes estructurals del barri. En una trobada ahir, davant l'imminent inici de l'estudi que ha de decidir el futur dels pisos, Judit Gifreu va dir que l'agència, que ja no seria responsabilitat de l'agència aquests pisos, sinó dels seus propietaris. En declaracions al Notícies Migdia, García ha assegurat que lluitaran per defensar que l'agència és responsable dels danys estructurals d'aquests edificis.
Després de l'assemblea d'ahir, jo tinc molt clar que el diàleg ha d'estar per sobre de tot, però seurem a una taula que tindrem un enemic i un aliat. Llavors, l'enemic és l'Agència de l'Habitatge. L'aliat serà l'Ajuntament de Sabadell. Crec que serà David contra Goliat, però aquest David, si algo té, és molta perseverància i molta fe.
Tot i que els pisos els va construir l'antiga Agència de l'Habitatge, al cap de 50 anys, el 2010, van passar a ser de titularitat privada. L'Ajuntament ha assegurat que defensaran els interessos de les famílies del barri. I ja ha entrat en vigor l'obligatorietat de portar mascareta al carrer a partir dels 6 anys i en els locals privats d'ús públic. Tot i que els sabadellencs són conscients de les molèsties que provoquen, també reconeixen que cal portar-les per responsabilitat.
I han tornat enrere perquè, com que hi havia molta gent que no ho portava, doncs ara, almenys, la gent sembla que ho tornin a portar.
Portar-la em sembla bé, perquè així reduïm el risc que tenim la gent del carrer, però, per l'altra banda, em sembla com una mica agobiant.
Hem de ser responsables i, mentre més seguretat tinguem, doncs menys casos hi haurà i menys rebrots i tot s'acabarà abans.
I fa una estona hem conegut com serà el cartell de la Festa Major d'aquest any. La cultura popular serà la gran protagonista amb un espiral format per gegants, castellers, diables, grallers i tabalers. És obra de Gerard García Calduc, que ha rebut 600 euros com a premi. I en esport repassarem els enfrontaments que hi ha hagut fins ara entre el Sabadell i l'Atlético B, el primer rival dels arlequinats en el play-off d'ascens. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, repassem l'estat dels serveis. Pel que fa al temps, ara tenim 29 graus a Sabadell, fa força xafogor. En Sergi Gallego ens explica què ens espera per les pròximes hores i per demà. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà poc o mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols als mitjans. A més, creixeran nuvolades a punts de muntanya on s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat feble o moderada, així com al massís del Port i altres punts del terç oest. A més, aniran acompanyats localment de tempesta i calamarsa o pedra. A banda, el Pirineu és possible que siguin localment forts. Per tant, precaució. En general, la temperatura pujarà un parell de graus i fregaran els 36 graus a ponent, mentre que la resta oscil·larà entre 29 i 34 graus. Pel que fa demà, augmentarà la nuvolositat en general, tot i que al litoral hi haurà més clarianes si farà més sol. De nou, a la tarda s'esperen xàfecs amb tempesta al Pirineu i al Prepirineu, també a l'interior de les comarques de Girona i el massís del Port. La temperatura serà semblant i oscil·larà entre 27 i 32 graus al litoral i al Pirineu i entre 30 i 35 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem que a Badia hi ha un quilòmetre i mig de retencions a l'enllaç amb la C58 en sentit Tarragona i també trobem 3 quilòmetres de cues al nus de la Trinitat cap a Sabadell a la sortida de la ronda de dalt. Precisament aquesta via està força congestionada al seu pas per Barcelona. Trobem retencions en sentit Sabadell a l'alçada de Pedralbes, també a Sant Gervasi i a Horta fins a Nou Barris. Si, pel que fa a la ronda litoral, en canvi, va força lleugera a aquesta hora de la tarda. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. Passaven pràcticament 5 minuts de les 7. Entrem en matèria amb els marinals perquè hi ha malestar per unes paraules de la directora de l'Agència de l'Habitatge durant l'assemblea que es va celebrar ahir a l'Escola Raona. El president de l'Associació de Veïns del Barri, Francisco García, ha carregat contra Judit Gimfreu per haver insinuat que serien els propietaris els que haurien d'assumir tota la despesa per solucionar els problemes que arrosseguen 170 habitatges de la zona. En una entrevista al Notícies Migdia de Ràdio Sabadell, Francisco García ha recordat que hi ha un conveni signat que compromet l'agència, l'Ajuntament i els veïns a acceptar les conclusions de l'estudi que han d'elaborar tècnics del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Francisco García s'ha mostrat contundent en relació a les declaracions de la directora de l'Agència de l'Habitatge. Li ha recordat que, tot i que els pisos ja són de titularitat privada, els danys que pateixen neixen pel tipus de construcció que en el seu moment va fer Adigsa. Per això es mostra convençut que l'agència haurà d'assumir part del cost dels treballs per solucionar-los.
Les vivendes tenen 60 anys. Eren d'accés diferit als 50 anys. Llavors, sí que és veritat que fa 10 anys que són vivendes privades, però amb vicis ocults que estem reivindicant des de fa prop de 30 anys que estan malaltes aquestes vivendes, que s'han d'arreglar, que s'han de reparar, i no heu volgut fer-ho. Llavors, no parlem d'una malaltia sobrevinguda, sinó d'una malaltia de fa 30 anys, quan encara el propietari era l'Agència de l'Habitatge.
Amb tot, el president de l'Associació de Veïns no és molt optimista i creu que l'Agència de l'Habitatge intentarà desentendre's dels compromisos adquirits en el conveni signat el gener passat. García, però, ha celebrat que l'Ajuntament i, en concret, el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, s'hagi posicionat al costat dels veïns.
Ha empatitzat totalment amb nosaltres i crec que tenim el suport de tot el consistori de Sabadell.
Francisco García ha avisat els responsables de l'Agència de l'Habitatge que estan acostumats a lluitar i que ho continuaran fent mentre no tinguin uns pisos dignes. Demà mateix començaran les inspeccions als 170 immobles afectats per part dels tècnics del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. L'informe final es farà públic la pròxima tardor i a partir d'aleshores s'obrirà una mesa de negociació per decidir com vehicular els resultats.
L'inici dels exàmens dels immobles ha arribat més tard del previst a conseqüència de la crisi sanitària. Durant aquesta setmana s'han fet les inspeccions a les zones comunes i demà mateix començaran les proves a l'interior dels immobles. El coordinador d'Habitabilitat Instal·lacions del Comitè d'Experts, Francesc Labastida, explica que analitzaran l'estructura, però també altres aspectes.
Com estan les instal·lacions d'aquestes viviendes? Les instal·lacions tenen pues, una necessitat de manteniment. Jo, en aquest moment, he de definir l'estat d'aquestes instal·lacions. Si presenten estat de perill o no, perill me refiero a una instal·lació elèctrica, que hubiera pues, una problemàtica de tener contactos, ¿no? Comprobar si realmente los cuadros de entrada, el cuadro de entrada donde hay los diferentes interruptores vías y los interruptores de potencia están en buen estado.
Tot plegat és una bona notícia, en paraules del regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, després d'anys d'espera per part dels veïns.
Així és, Pere, és un pas endavant en aquest procés que ha de culminar la pròxima tardor amb la publicació de les conclusions de l'estudi tècnic. El regidor Cortés ha recordat que, siguin quines siguin, s'hauran d'acatar per totes les parts, tal com recull el conveni signat el gener passat. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el titular d'Habitatge ha apostat per la prudència i per no entrar, de moment, en polèmica amb els responsables de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Per no llançar idees, no donar falses esperances de com s'havien d'assumir aquests costos. Quan es van enderrocar i substituir les anteriors fases, els veïns van haver de pagar una part per accedir als nous habitatges, perquè es considerava que accedien a uns habitatges més grans. Aquí és tota aquesta part més històrica. No? I aquí els veïns van haver de pagar. Jo no sé si aquesta serà la realitat quan abordem la solució, s'hagin d'enderrocar o s'hagin de rehabilitar.
Eloi Cortés ha recordat que les despeses seran més o menys en funció de si els pisos es poden rehabilitar o si s'han d'enderrocar per tornar-los a aixecar, tal com ja s'ha fet amb 600 habitatges més dels marinals.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El Diari Oficial de la Generalitat ja inclou l'obligatorietat de portar mascareta a l'aire lliure a partir dels 6 anys, encara que es mantinguin les distàncies de seguretat. També s'ha de portar en qualsevol espai tancat d'ús públic o que estigui obert al públic. De fet, només es pot treure per fer esport, per menjar i beure, o per aquelles persones que tinguin alguna malaltia o dificultat respiratòria. Aquest matí ja s'ha pogut veure que la gran majoria de sabadellencs compleixen la normativa. Molts d'ells expressen les molèsties que suposa portar la mascareta tota l'estona, però accepten que és per un bé comú.
I amb aquesta calor, no sé si no agafarem també moltes al·lèrgies a la pell, entens? Perquè tot això, per molt que portis cotó, filtres i totes aquestes històries, no ho sé, la suor...
La suor està dintre, i és clar, la suor és el que passa, que va quedant aquí dintre i no sé si és pitjor la suor o no respirar.
S'ha de portar per prevenció, no tenim més remei, el que passa que fa molta calor. I aquests dies es fa difícil fins i tot respirar, però vaja, si no tenim més remei, haurem de portar les mascaretes. Segurament ens passarem tot l'any portant-les, desgraciadament.
És agobiant, la veritat és que és agobiant, però penso que és una bona mesura de precaució per tots, perquè no hi hagi rebrots, és una mesura més.
Encara que molesti una mica, jo crec que val la pena. Si ens ahorrem així a l'octubre a confinar-nos un altre cop.
Que al final és una qüestió de responsabilitat que hem de portar la mascareta perquè, bueno, és important. Llavors, em sembla bé que ho hagin fet obligatori per si hi havia algú que realment no ho estava fent així.
La nova normativa està motivada pels rebrots que s'han viscut en diversos punts del país i per l'increment de nous casos en persones asimptomàtiques. Es preveuen multes de fins a 100 euros per qui no respecti la resolució. El sabadellenc Joan Tafalla va estar 12 dies amb respiració assistida per culpa de la Covid-19. A més, després del seu pas per l'Hospital de Sabadell, un bacteri li va provocar un forat al pulmó que el va fer tornar a ingressar 10 dies més. És una de les moltes experiències que hem viscut els sabadellencs durant la pandèmia i que avui hem conegut al Cafè de la Ràdio. Tafalla va començar a tenir símptomes de coronavirus a finals de març, amb tos i febre, però no el van ingressar fins al dia 30. Descriu les primeres hores del part taulí com a caòtiques, fins que el van ingressar en una de les plantes reservades pels casos de coronavirus. En total va estar 15 dies hospitalitzat, 12 dels quals endollat a una màquina d'oxigen. Ara bé, el que no es podia esperar és que al cap de poques setmanes tornaria al taulí.
A base de la medicació se suposa que van caure les defenses i un bacteri, que encara no he identificat, encara, doncs em va produir un abscés al pulmó.
Durant el seu pas pel taulí, Tafalla ha conegut molts casos de famílies afectades pel coronavirus i aquest és el principal coneixement que n'extreu.
Crec que la gent ha de ser hipercurosa en tots els contactes, en la distància social. Crec que no, això no és una broma. Això no és una broma. Jo he vist gent a l'habitació, m'han passat 4 veïns i en 2 casos familiars seus que han mort, no? Per tant, l'he vist la mort molt a prop i no es pot jugar amb això. O sigui, s'ha de ser molt curós.
Alhora, també demana que les administracions inverteixin en matèria sanitària. I encara sobre el coronavirus, l'associació Esquitx organitza un dels molts casals d'estiu que es fan a la ciutat. Habitualment hi assisteixen un total de 170 nens i nenes, però aquesta setmana 16 joves han hagut de fer aïllament domiciliari a l'espera del resultat del test que es va fer a 2 joves que presentaven febre. Arran de l'experiència viscuda amb aquests casos, des de l'Esquitx denuncien que no s'han traslladat correctament els protocols entre els centres d'atenció primària i el 061. I també es queixen de la diversitat de criteris que hi ha. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Després de l'espera, finalment amb els resultats negatius de la Covid-19 a la mà, els 16 joves de l'Esquitx es reincorporaran demà a les activitats de lleure. Tot va començar dilluns quan es van detectar que 2 dels 170 inscrits al casal presentaven quadres de febre. Tot i que els seus pediatres van descartar que fos a causa d'un possible contagi per Covid-19, els van haver d'aïllar seguint el protocol del 061.
I et responsabilitzen a tu de no fer-ho bé, és a dir... I al final entres també en conflicte amb la família, perquè la família diu pues, que el metge m'ha dit que m'estigui 2 dies a casa i que llavors d'això, i des del 061 només et donen 2 opcions, o la prova o 14 dies en aïllament.
Des de l'Associació Juvenil d'Esquits de Sabadell denuncien que no s'han traslladat correctament els protocols als centres de primària i es queixen de la diversitat de criteris entre el Servei Català de la Salut i els metges dels centres d'atenció primària perquè generen, diuen, més confusió.
No hi ha una bona comunicació del protocol, és a dir, no s'ha, o sigui, hem notat que no s'ha traslladat el protocol en els centres de primària. Perquè vull dir, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb un metge i és que el desconeixia totalment. I al final, bueno, el metge va entendre i va accedir a fer la prova, però vull dir que no hi ha una comunicació molt fluida. I després també hi ha molta varietat de parlant amb altres companys d'altres territoris de com s'estan prenent les decisions.
Des de l'Esquitx recorden que les entitats de lleure no són expertes en sanitat i demanen un acompanyament del Departament de Salut, alhora també defensen unificar els criteris d'actuació a tot el territori.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Tabalers, grallers, gegants, diables i castellers seran els grans protagonistes del cartell de la Festa Major 2020. Gerard García Calduc ha estat el guanyador del concurs amb una proposta plena de moviment i d'elements de la ciutat. De fet, el jurat ha reconegut que s'han vist sorpresos per la qualitat de les 35 propostes que s'han presentat al certamen, organitzat, com ja és habitual els últims anys, per Transports Urbans de Sabadell. Gerard García Calduc ha estat el guanyador del concurs de la Festa Major. És estudiant del Grau Superior d'Il·lustració de l'Escola Illa i ha assegurat que ha gaudit molt dibuixant aquest cartell tan sabadellenc i tan ple de moviment.
Sobretot el que a mi m'agrada molt dibuixar moviment en qualsevol dibuix que faig, o sigui, a més ja és estàtic, no soc gaire. Llavors el primer que volia transmetre això, moviment en el dibuix. I sí que el que buscava és que la gent es fixés en petits detalls, petits icones o elements que destaquessin la ciutat de Sabadell. Ja és, per exemple, en una banderola hi ha el símbol de la ceba, que és el símbol oficial de Sabadell. Després el color que surt de la gralla són els colors de la bandera de Sabadell, després ja també els de Catalunya, la Torre de l'Aigua.
Totes les persones presents a l'acte han valorat de forma molt positiva el guanyador, que rebrà 600 euros de premi, i els accèssits, que han estat per Júlia González Pinyol i Ainhoa Sol Gàmez, que rebran un premi de 150 euros. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat que totes tres propostes podrien haver guanyat, però que el cartell de García és el que representa millor l'esperit que tindrà la Festa Major aquest any.
Que sí, serà una festa major perquè és el nom que té, però serà molt diferent, pràcticament no té res a veure amb l'estructura habitual, però com a mínim això ens porta a aquest punt, el que dèiem abans, que em fa gràcia perquè són reflexions que van sortir, no? Aquesta nostàlgia cap a una cartelleria que és la clàssica que hi havia hagut anteriorment, i no perdem tota una sèrie d'elements que segurament aquest any només es poden fer a moda exhibició, perquè clar, la cultura popular catalana és de contacte màxim, de molta aglomeració, demana molta gent junta i ja s'està veient que apareixen rebrots cada dos per tres. Quan arribem al moment de setembre de fer la Festa Major, esperem que tot estigui bé i que es pugui tirar endavant, però haurem de ser molt curosos.
L'alcaldessa Marta Ferrés, per la seva banda, ha destacat l'orgull que representa per la ciutat tenir joves amb tant de talent i escoles que els formin amb tanta qualitat. L'art com a forma d'enfortir vincles, millorar el dia a dia i alhora fer teràpia. Aquests són alguns dels objectius del primer festival internacional Art for Smiles, que es realitzarà entre el 9 i el 18 de desembre als camps de refugiats palestins del Líban. El taller d'art, cultura i creació de Sabadell impulsa la proposta que ja ha obert la convocatòria perquè els artistes presentin les seves propostes. La iniciativa compta amb el finançament de l'Ajuntament de Sabadell.
Fins al 6 de setembre, tots els artistes, companyies i associacions catalanes que hi vulguin participar tenen temps. Hauran de presentar una proposta de teatre, de dansa, de circ o de qualsevol altra disciplina escènica. Sílvia Mestres és coordinadora de nous projectes del Taller d'Art, Cultura i Creació i explica per què aposten per l'art com a eina de transformació.
Vam parlar amb professionals dels diferents equipaments que hi havia als camps i ens van comentar que el tema de l'art els motivava molt als joves i que era una eina per poder treballar amb els joves diferents aspectes com el llenguatge, habilitats socials, habilitats comunitàries, etc. I vam pensar que un festival allà seria ideal, no només pels professionals, sinó que pels joves.
Els guanyadors podran accedir a una formació prèvia i realitzaran després el projecte durant la baixada als camps de refugiades. Mestres expliquen quin espai d'aquests camps es faran els espectacles.
No tenen places i els carrers són molt estrets, però a dalt dels edificis, que són com escoles, tenen com el pati dels nens. I allà seria una de les possibilitats perquè també és un lloc de trobada per les famílies, pels joves, pels nens, perquè no en tenen a nivell general d'espais de trobada. I moltes vegades el que fan és els dissabtes, fan un espai de trobada allà i s'hi reuneixen les famílies amb els joves, amb els nens, i passen un dia allà. I vam pensar que una de les estratègies seria aportar, bueno, amb artistes d'aquí, locals d'aquí, que fessin projectes allà.
A la tornada, els artistes mostraran a la nostra ciutat els projectes i els espectacles que hauran realitzat durant la seva estada al Líban com a part del retorn social d'aquesta iniciativa.
No. I repassem dos apunts més en cultura i successos. Comencem per la cultura amb una sessió de cinema a la fresca aquesta nit a l'Estruc. El pati d'aquest equipament serà l'escenari de la projecció del documental de Wim Wenders, una biografia de la coreògrafa alemanya Pina Baus. Les entrades es poden adquirir al web de l'Ajuntament. I pel que fa als successos, una trentena de persones han estat desallotjades i una desena ateses pels serveis mèdics arran d'un incendi en un local abandonat. El succés ha tingut lloc aquest matí a les 5 al carrer Salvany, a l'Eixample, per causes desconegudes. Com a conseqüència de l'incendi, el dens fum va afectar un edifici plurifamiliar, cosa que va provocar el desallotjament d'uns 30 veïns i veïnes. També hi ha 7 persones que han requerit assistència sanitària. D'aquestes, dues van ser ateses als llocs dels fets, 3 van ser traslladades al CUAP de Sant Fèlix i 2 es van portar a l'Hospital Moisés Broggi per rebre assistència en una càmera hiperbàrica. Una dona també va ser traslladada a Sant Fèlix, però perquè va caure al sortir de l'edifici. A 8:15, els veïns han pogut tornar als seus habitatges. Pel que fa a aquest local abandonat, l'Ajuntament diu que ha estat clausurat.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A Curvas entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Honesta a la revolució del benestar després del confinament amb Curvas Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curvas.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Notícies vespre.
Un quart i mig de vuit, moment per sortir de la ciutat amb 5 morts i 241 contagis que hi ha hagut les últimes hores a Espanya. Sanitat ha registrat aquests 241 nous casos de coronavirus a les últimes 24 hores, 16 menys que ahir. Les dades les ha actualitzat el Ministeri de Sanitat aquest dijous després de la reunió del Comitè Científic. Pel que fa a les morts, Sanitat ha informat de 5 les últimes 24 hores. Fernando Simón ha destacat també que el 60% dels casos notificats l'última setmana són asimptomàtics. Les últimes hores s'han notificat 74 brots, tot i que els que més preocupen són els de Segrià i els de Marinha, a Lugo. Pel que fa a Catalunya, s'han disparat els positius per coronavirus. En les últimes 24 hores se n'han detectat 482, gairebé el doble que hi va haver ahir. La majoria, 212, a la ciutat de Barcelona, mentre que la regió sanitària de Lleida ja ha confirmat 74 contagis nous, 46 al Segrià, comarca confinada des de dissabte. I precisament al Segrià ha registrat el primer mort des del confinament. Segons han explicat fonts del Departament de Salut, la nova mort registrada correspon a una persona que havia ingressat en un centre hospitalari o sociosanitari fa menys d'una setmana. Ja són 137 els morts a la comarca, segons les dades aportades pel Departament de Salut. El Segrià no registrava cap mort per Covid-19 des del 22 de juny. I fora de la matèria sanitària, l'Audiència Nacional no jutjarà per assassinat els 3 detinguts pels atemptats del 17. L'Audiència Nacional ha obert judici oral contra els 3 presumptes membres de la cèl·lula terrorista que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils el 17 i 18 d'agost del 2017. Mohamed Houlich Elmal, Driss Ukabir i Said Benyaza, els 3 suposats integrants de la cèl·lula que no va morir ni en l'explosió ni en els atacs, seran jutjats pels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa. Repassem ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I ho fem amb el vistiplau federatiu que ha arribat en les últimes hores, amb el qual el centre d'esports disputarà demà el seu segon i últim amistós abans del play-off express. El rival en aquest cas serà l'Europa, un altre dels equips catalans implicats en la promoció d'ascens a segona B. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. I el procediment serà el mateix que ara fa 7 dies contra el Sant Andreu, és a dir, partit a les 7 de la tarda a la Nova Creu Alta, però sense públic ni mitjans de comunicació presents. Els jugadors hauran de passar, a més, una segona ronda de test PCR, tot i que la intenció inicial del club era aprofitar els mateixos que es van fer servir contra el conjunt quadribarrat. En qualsevol cas, serà l'última prova de foc abans del duel que han de jugar els homes d'Antonio Hidalgo d'aquí a 10 dies exactes a Algeciras contra l'Atlético de Madrid B, un partit que, recordem, es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell a partir de 8:15. Avui la plantilla ha realitzat un entrenament diferent sobre la sorra de la platja de Castelldefels, un dels últims abans de marxar dimecres cap a Estepona, on el Sabadell establirà el seu campament base. L'afició arlequinada ha començat a mobilitzar-se per acomiadar l'equip aquell mateix dia a la Nova Creu Alta a partir d'un quart d'una del migdia amb diferent material pirotècnic.
I el dia 19 de juliol serà el 13è enfrontament de la història entre el Centre d'Esports i l'Atlético B. Els 12 anteriors, però, van tenir lloc durant els anys 80, segona divisió, i amb un balanç clarament favorable als arlequinats. 6 victòries locals a la Nova Creu Alta, 4 empats a domicili i només 2 derrotes. El precedent més dolç i més recordat per l'afició és el del 18 de maig de 1986, l'últim ascens del club a primera divisió. Aquell dia el Sabadell va pujar gràcies al triomf per 2-0 contra l'Atlético Madrileño, la nomenclatura que tenia aleshores el conjunt matalasser amb gols de Villa i Nacho. Lino Gutiérrez, llegenda arlequinada, ha recordat a l'Hotel Suís què va suposar per ell aquell partit.
Imagina que va ser un jugador, un nen que va començar a la pedrera del Sabadell amb 11 anys o 12 anys i vaig aconseguir el somni que jo tenia des de petit, no? Que era jugar a primera divisió amb el club de la teva ciutat. Això va ser molt maco i la veritat és que després hem jugat, com tu dius, partits importants, partits històrics. Però clar, aquell significava l'ascens a la primera divisió, a la màxima categoria, no? I va ser molt, molt maco, sí.
El Sabadell s'hi estaria 2 temporades a l'elit abans de tornar a segona i creuar-se per últim cop amb el segon equip de l'Atlético. Va ser la temporada 89-90 amb un altre triomf arlequinat per 2-0 gràcies a les dianes de Ballart i Barberà. La campanya de micromecenatge del Creu Alta Sabadell en vol ha arrencat amb força, amb l'objectiu de poder afrontar amb tranquil·litat la temporada primera nacional. En aquests primers dies s'ha recaptat el 25% del que l'entitat creualtenca s'ha marcat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. De moment s'han embutxacat uns 1.900 euros. El mínim proposat és de 7.500 euros, mentre que una xifra òptima seria de 10.000. Albert Bosch, president del club, ha fet una primera valoració a l'Hotel Suís.
Comptàvem amb un règim inicial potent. Llàstima que és el ja no haver-hi entrenaments i això, el contacte amb tota la gent del club és més complicat. Se'ls ha fet per correus, les xarxes socials i això. I ara estem en una fase de... Els que teníem més ànsia per fer-ho, com aquest que ja s'ha fet, i ara es tracta d'anar-ho escampant, parlant amb altres entitats, fer-ho saber a tothom, amb gent de la Creu Alta, i anar escampant-ho.
Un Bosch, en tot cas, ja va dir que enguany la plaça Primera Nacional estava més que garantida, però que l'ajuda econòmica és necessària per establir-se a la categoria. Pel que fa a l'aspecte esportiu, el gruix de la plantilla que ha assolit l'ascens continuarà sent el pilar de l'equip.
En principi està tot tancat, pendent d'un petit fleco, però el bloc és el mateix de l'any passat i em sembla que hi ha, per el que em va comentar, 4 incorporacions per donar una mica més de profunditat. Nosaltres creiem que, per dir-ho així, teníem un equip que a nivell de qualitat podria estar a Nacional, l'únic que s'ha de donar molta més profunditat, perquè una de les diferències principals de Nacional i Lliga Catalana, sobretot, està en un ritme que no decau.
També hi haurà continuïtat a la banqueta, on Sergi Cifré seguirà com a tècnic de l'equip.
I un parell de punts abans de marxar, l'Obrador arlequinat, hi haurà renovacions en el Sabadell juvenil. En total, 3 jugadors asseguren la seva continuïtat. Miquel González, Javi Marcos i Jordi Gil, que pugen al juvenil A per formar part de la plantilla a divisió d'honor. I en futbol sala, més presentacions oficials dels fitxatges del Club Natació Sabadell. Després de les d'Antonio Ortega Pipa i José Martínez María Martínez, el torn ha estat per Cristian Rodríguez. El jove jugador, recordem, arriba procedent del planter del Barcelona. Així posem el punt final a Notícies Vespre d'avui i tornem demà amb més informació a partir de les 9 a l'últim cafè de la ràdio de la temporada. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.